Doncs si recordem l'entrevista de dijous passat, ens va visitar un exjugador d'EVA que porta més de 51 anys al món del bàsquet i ens va explicar que si ell era al voltant de la cistella era perquè els fills a vegades no seguim els passos dels nostres pares. Jaume Pujol, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Avui millor, bé? I a l'hora també. Ho sento molt bé, disculpeu-me.
No, home, no. Ja t'ho vam dir, et vam reconvidar i avui has tornat a venir a la ràdio, eh?
Gràcies.
Quan dèiem això de que els fills no fan o no segueixen les passes dels pares és perquè recordem que el teu pare era futbolero.
Correcte, sí, sí. I sí, l'experiència, no? de jugadors de bàsquet que estan ara aquí és bastant variat. De la gent que s'hi ha fet esport, no ha fet esport, i quasi bé podríem dir això, no? De dir, ostres, sembla que sigui una cosa per anar en contra de... Que no va ser així, eh?
Escolta, vas explicar que et definies com una persona responsable, que busca coherència amb el que fa, organitzada, rutinària, propera, sincera i que intenta ser agraïda amb els qui té al seu costat. Sí?
Sí. Molt bé. No puc dir-te res més.
Creus que el teu entorn també et veu d'aquesta mateixa manera?
És una pregunta que no m'havia fet mai. És a dir, a vegades a la feina alguna cosa havia sortit allò de... Bueno, tu què penses de mi, no? I de veritat que és una pregunta que havies de tornar a fer una altra pregunta, que ja sé que no es fa, no? És preguntar-li si veritablement la gent vol que saber el que penses d'ella. No tothom ho vol saber-ho. Llavors, per tant, és millor anar fent camí
i
no fer aquesta pregunta, perquè alguna gent algun cop ho vol i no, la resposta a vegades no és la que un s'espera.
Ja. Però jo crec que les sensacions les tens.
Bé, es nota, i també tens la sort de que t'hi pots allunyar si no és necessari o t'hi pots apropar si són bones, sí.
Discretament. Escolta, Jaume, ens vas explicar que formes part del Club Bàsquet Pia Sabadell, però que el que no vam arribar a parlar és de si tu en aquest club has vist una evolució.
Bé, és una muntanya russa, els clubs de bàsquet. Al final, el nom no té importància, sinó que les persones que ho estan fent en aquell moment i estan implicades són les que van donant una miqueta el pols de l'entitat i del dia a dia. Sí, jo crec que aquí s'ha d'agrair moltíssim a la feina que es va fer en un moment difícil. Ara farà uns 8, 9, 10 anys, que perquè passa tot molt de pressa, jo en aquells moments tampoc hi era. Estàvem un altre club a Cerdanyola i persones com el Jaume Prat, el David Moreno, el Joan Enric García, el Vicenç Vidal, el Xavi Manrique, jo són gent que després en el seu moment algú va tenir algun fill també, els altres van fer tota una etapa de 5 anys i no van poder continuar, però la feina que van fer, que havíem tingut un moment difícil en el moment que ens vam ajuntar com a Bàsquet Sabadell, se'ls ha d'agrair moltíssim perquè ara l'entitat està sanejada, i quan dic sanejada no ho dic a nivell econòmic, que això més o menys sempre ho ha estat, sinó sanejada cap on va, què vol fer, què és el que s'està oferint, i bé, sempre hi ha coses i mancances, però bé, és bastant coherent amb el que l'Escola Pia ofereix.
Últimament el Bàsquet Pia ha tingut moltes incorporacions de joves a l'equip d'entrenadors. Tu, a què creus que es deu aquesta iniciativa del club?
Bé, jo, és que és una necessitat. El bàsquet té dos projectes, o per mi, i és una cosa molt personal i que amb el temps he arribat a la conclusió que hi ha dues maneres de fer bàsquet, que és amb resultat immediat, i t'explico després una miqueta molt ràpid, i a llarg termini. Llavors, a partir d'aquí s'ha de decidir una miqueta per on vols tirar, i sempre hi pot haver un remig, no fa falta ser ni blanc ni negre. Però el resultat immediat, podem parlar d'equips interterritorials, preferents, que van a campionats d'Espanya, Catalunya, o que volen arribar-hi, o que fan projectes que van a fitxar jugadors perquè tenen clar quina proposta esportiva volen fer i competitiva. I el de llarg termini, que és una pregunta que faig una miqueta a tothom, que en la nostra època ho era, no? De dir, ostres, jo estic en una entitat i vull jugar amb el sènior d'aquella entitat, no tinc altres perspectives. I mira que hi ha ofertes o et truquen i tal, però tu estàs en l'entitat amb l'expectativa d'arribar a formar part d'aquell equip del poble, de la ciutat, i ser aquell jugador que és referent per tu, no? Que ho estàs veient i que és sense tenir noms concrets, però que és el que et representa. I aquesta pregunta la fas ara aquí a molts jugadors, i jo no crec que ni famílies ni jugadors es plantegin allò de dir vull jugar amb el sènior de la Pia o amb el sènior de... I clar, preocupa perquè depèn del projecte que portis, si és de resultat immediat no encaixa amb el de llarg termini, i si és una cosa de llarg termini et fiquen en un de resultats immediats, la pressió a vegades acaba fent-te canviar d'aires o de no poder seguir dins de l'entitat.
Tu, quines característiques creus que ha de tenir un entrenador? Però un entrenador dels bons, dels guais, d'aquells que els propis jugadors... és com els professors, eh? Hi ha els professors guais i els professors més normals. Els entrenadors passa una mica el mateix.
No t'ho sabria contestar, però hi han dues coses per mi molt importants amb un entrenador. Si és un entrenador de resultats, és a dir, que té uns objectius concrets i necessita fer uns partits guanyats per poder la classificació estar-hi, hi ha una part molt important en la que no tots arribem a tenir una qualitat que es diferencia de la resta, que és la direcció d'equip. Entrenar de dilluns a divendres avui en dia, amb les tecnologies que hi ha en els cursos, la formació, el boca a boca, l'esport del bàsquet sempre ha sigut una cosa de compartir, de dir qualsevol cosa que inventes vas de fer arribar als demés, no? No te la guardes per tu. El dilluns a divendres és senzill, però la direcció d'equip quan hi ha resultats és difícil, no tothom té el tacte del canvi, del moment, del quan i el que s'ha de fer, no és fàcil. I els entrenadors bons, és que és molt difícil dir què és un entrenador bo, perquè depèn moltíssim de com arribes al jugador, de quines sensacions tenen, què és el que els estàs transmetent, què voldries transmetre si arribes... És difícil, eh?
Totes maneres, Jaume, sí. Igual que parlàvem al principi de l'entrevista, també això es nota.
Es nota, bueno, sí, potser ho podríem dir-ho amb el que és el que passa, que aquí la part econòmica no hi entra, perquè és que quasi bé surt a pagar quan has d'anar a entrenar, no? Però entra la professionalitat, és a dir, com un mestre, no? O com un metge, veus les persones que ho fan doncs, per cobrar uns diners i perquè han de treballar i han de fer, però no és vocacional, i el bàsquet és que si no és així és difícil poder aguantar, i potser això que et refereixes tu és aquella sensació d'aquella persona que veus allà que no té cap més esma que venir el dia a dia a portar quatre cosetes i no buscar una millora ni personal ni col·lectiva, no? Sí, però ja et dic, és poder tenir una persona, i com ara, que tens de l'entitat, que la coneixen, que són joves, que tenen ganes, que s'impliquen, de veritat, és que els hi costaria diners estar-hi, i que tenen aquella il·lusió per fer coses i de més, doncs si t'haig de donar la raó, es veu, però potser no és la paraula, no? Però jutjar a la persona, jo sempre ho he trobat una mica complicat. Saps com ho faries tu, saps el que voldries fer tu, però tampoc saps si el que està fent és bo, correcte, o és millor per aquell col·lectiu, perquè pues, estan més tranquils i tu o millor estan més com allò, més pressionats, no? Perquè els estàs explicant més coses. És difícil, eh? Però crec que el judici va de fer el tercer, no? De dir, ostres, he estat superbé perquè he coincidit, no? I després tens un altre grup i diuen, bof, és que aquest any tant d'entreno... És complicat, eh? I com que depens d'un tercer, valorar és difícil. I em perdó la paraula, els abuelos cebolleta, que portem 50 anys amb això, no podem fer-ho, perquè tallaríem les ales a molta gent, perquè tu ja tens moltes experiències, tant positives com negatives, i si intentes dirigir o fer o aportar, pots tallar moltes iniciatives que segur que poden sortir molt millor de com t'han anat a tu.
Creus que la competició, el fet d'estar en un equip, amb una responsabilitat, això afecta a nivell personal? És a dir, t'emportes els maldecaps, la feina, les angoixes, tot allò que et va donant voltes pel cap, tu ho portes a casa o no?
A nivell d'esport a casa? O de casa a esport?
No, de l'esport a casa.
De l'esport. Bé, va... en decreixendo. És a dir, quan comences, tens... Jo vaig començar amb 18 a coordinar una escola de bàsquet de 100 nenes, a més era una escola religiosa i amb unes persones superentusiastes, i tens molta responsabilitat, i a més te n'agafes més de la que toca, i més en un municipi petit com Castellà. Però això va decreixent, jo sempre ho dic, ara les espatlles són molt més amples, no et deixes, perquè llavors no podries treballar-hi, però sí que hi ha coses que les minimitzes molt i que no arriben a casa, ja no és necessari portar-les.
L'experiència és un grau, eh?
Amb això estic totalment d'acord.
Escolta, hi ha un tema que l'altre dia ja el vam apuntar i no vam poder entrar en qüestió. I és que arran de la pandèmia vam descobrir que els partits sense pares eren possibles. És a dir, les grades sense ningú, o sigui, només els jugadors a la pista. Les grades estan millor amb pares o sense?
Em sap greu, però no, mai a la vida, sempre en grades plenes, que rondinin, que expressin, que opinin, que facin, si pot ser amb la màxima educació possible, però diferencio dues grades, que és el que va passar el diumenge allà, que bueno, ell va i s'emociona i sent els colors, i a vegades pues, dius, què havia passat aquest senyor, i és perquè està nerviós, perquè s'està perdent o perquè no guanyen, i després els pares, jo crec que els hi faltem molt el respecte a tots, els entrenadors, els clubs, els conserges, l'ajuntament, tots, els pares posen la cosa més fràgil que tenen, diguem-ho així, la que més conserven, exposició pública, amb un reglament que els protegeix, amb un entorn bastant regulat, però tu ets un pare que tens el teu fill allà exposat a que jugui malament, que no li vagi bé, que sigui el millor, que li fumi una bronca a l'entrenador. Per un pare és un neguit important. Jo crec que se'ls ha de respectar moltíssim, s'ha d'entendre qualsevol reacció que puguin tenir, i l'únic que s'ha de demanar és que les seves reaccions no afectin el fill quan està a pista. Jo és l'únic que se'ls demano, que sempre rumin una miqueta que la seva actitud a dalt d'una grada pot afectar el rendiment o la situació, però un pare em mereix per mi molt, molt, molt de respecte, perquè em deixa a mi i a nosaltres en el club durant una hora i mitja a dues, ens deixa el que més estimar. I, bueno, jo tenia un dia una discussió amb un pare, però de bon rotllo, perquè a més ens coneixíem, i ell sortia i eren sèniors ja, i em diu, és que clar, no, meu fill avui, aquesta bronca, que potser si l'orientessis millor. I jo li dic, és que no havia fumut una bronca en el teu fill, havia fumut una bronca en el número 5. I em diu, és que el teu fill és excel·lent, jo no li puc fer una bronca al teu fill, perquè jo ho parlaríem amb una raconada. I, però les decisions que s'han de prendre en una pista són molt ràpides, s'ha d'entendre molt ràpid, perquè et pot portar una jugada pues, important pel partit, i mai podràs entendre la relació entre un entrenador i jugador en aquells moments. Ara, si fos personal, home, pues sí, i més quan tens, en aquest cas, un fill que era una joia. Llavors jo separaria l'aficionat, que l'aficionat crec que ha de tenir una conducta regulada i ha de saber estar en una grada i disfrutar-la, i un pare jo crec que pateix molt, i s'ha de tenir el màxim de respecte en el pare i saber que allò és aquella persona que tenim allà, és el seu fill i que és el que més estima, un pare i una mare, no? Parlem de pares amb el llenguatge.
Aprofitant el tema, no sé si coneixes el psicòleg Pep Marí, que va estar al Centre del Rendiment de Sant Cugat,
no,
que tenia una xerrada, precisament, parlant dels pares, no? I els diferents tipus de pares.
Uh-huh.
Espectacular. Ja fa molts anys que la vaig escoltar, però està molt bé, perquè és que dibuixa exactament tots els perfils de pares, des del pare entrenador, el pare, com li deia, bueno, o la mare, que s'encarrega de tota la logística.
Sí, sí.
No?
Sí.
No, però estava molt bé, és molt, molt curiosa, només volia fer aquest apunt. Escolta, per cert, estem parlant d'entrenador, de la teva faceta d'entrenador, però clar, t'hem presentat com a exjugador d'Eva. On vas jugar?
Bé, hi podem dir Eva, perquè era nacional en aquella època, no hi havia tantes categories, i passaves de primera catalana a nacional, i podríem dir que estàvem en aquests, més o menys en aquest nivell. Sí que des de el que seria la Copa ara, com a jugador pues bé, i ens defensàvem bé i també teníem molts minuts a pista, i el pas a Eva ja va ser més complicat, difícil, a més jo crec que tècnicament ja en quedava curt, i que també és una cosa que aprofita o per dir a tothom, no? Que això que de vegades és que és un jugador bo o un jugador dolent. Clar, jo si algú em vingués a dir, escolta, més que quan estava Eva, és que tu ets molt dolent, jo li diria, ostres, pues tens tota la raó, però per jugar Eva, aquest és el punt on tothom ha de saber on pot ser important i on pot aportar moltes coses, perquè jugadors dolents no n'hi han. El que passa és que cadascú ha de trobar el seu lloc i el seu entorn.
Ja. Escolta, Jaume, és que se'm fan curtes les entrevistes. Se'm fan molt curtes. Tinc encara moltes preguntes, però te'n faré una, perquè aquesta la trobo com molt, molt simpàtica. Perquè ens han dit que ets molt bo creant frases fetes de collita pròpia. Saps?
Però no es poden dir aquí, eh?
Com que no? Sí, home, sí. No passa res.
Bueno, te'n diré una que és molt conegut. Digues, perdona.
Digues tu. No, va, vinga, tu primer.
O millor coincidirem.
Quina?
Que és...
Vinga.
Ma casa, ma misèria.
Sí, sí.
D'un pollastre sec en temps de guerra. Era perquè ho feia servir el meu pare, també.
Ah, sí?
Sí, quan entrenava a futbol.
I aquest afany de Pompeu Fabra d'on et ve?
No, i ara no tant, perquè a més els nanos no, de vegades no saps si el llibre Gordo de Peteta ja no saben què és, o si han d'anar a veure els tebeñecos no. A la tele, però et surten instantànies, i a vegades has d'anar en compte també amb el llenguatge, perquè crec que cada dia hem de millorar moltíssim amb tot això. Surten a vegades expressions que per trajectòria, per educació, per compartir moltes hores de carrer i tot, s'ha d'anar molt en cuidado, i algun cop s'escapen algunes coses que tampoc són necessàries de fer-ho i te'n dones compte tard. Però, i cada dia intento millorar, eh? Però són coses que t'arriben i vaig aprendre amb uns professors que per explicar-te les parts importants et posaven una anècdota. I amb l'anècdota se't quedava bastant el que volien dir-te. I amb aquesta anècdota arribes amb aquestes frases o, a més, a captar l'atenció del jugador quan veus que se't dispersa. És tan senzill com
Jaume.
Això.
M'estan escombrant pràcticament de l'estudi, perquè ja ens estem passant molt del temps. Escolta, la setmana passada ens vam quedar amb Laura, de Lluís Llach,
sí.
I aquesta setmana has fet una tria que també està molt bé. Quina? Digues.
Life on Life d'Opus. És de molta joventut i d'aquella d'allò del subidon, no? Vinga, va, som-hi, anem a
doncs
fer-ho.
Vinga, aprofitem el subidon, perquè de seguida ens hem d'anar amb un altre tema. Jaume Pujol, un plaer, de veritat.
Igualment, i moltes gràcies per convidar-me.
Que vagi molt bé, bona tarda.
A reveure, bona tarda.